9 minuts que passen de 9:45 del matí. Mirin, ja fa dies que l'escola de Canet de Mar, de la qual tant se n'està parlant, ha hagut d'adoptar aquestes mesures cautelars arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, unes mesures cautelars que obliguen a l'escola aquest 25% en castellà com a llengua vehicular durant les classes. I arran de tot plegat, Déu-n'hi-do la picabaralla política que s'ha viscut aquí i allà, allà i aquí, al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya. En parlem de tot plegat amb Carlos Carrizosa. Ell és president del grup parlamentari de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Senyor Carrizosa, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyor Carrizosa, què passa amb la immersió lingüística al nostre país?
Jo crec que s'està construint una mena de dogma al voltant de la immersió lingüística. Jo crec que és raonable allò que diu el Tribunal Superior de Justícia, que és que a les classes, a les aules catalanes, també es pugui donar una altra assignatura, a més de l'assignatura de castellà, en castellà. I és això, i és una qüestió que jo crec que no desmorona l'edifici de l'aprenentatge del català i afavoreix un millor aprenentatge del castellà. Jo ho veig la mar de normal i crec que s'està fent una utilització política d'aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia més que res perquè el món, diguem, el món independentista que està atiat una mica des del govern de la Generalitat està fent d'això una mena de causa de casus belli, perquè ara ja s'han quedat sense d'altres banderes com la República i tot això, que ja no se la creu ningú, i ara han de dir, ostres, el català està en perill i estem atacats i no podrem estudiar en català. Això és fals.
Sí que és cert, senyor Carrizosa, però que mai s'havia discutit com ara, no?, la immersió lingüística.
Jo crec que sempre s'ha discutit, el que passa és que ara hem tingut una sentència del Tribunal Superior de Justícia el darrer 16 de desembre del 2020, que diu que tot el sistema educatiu, no només Canet o Mataró o Balaguer o allà on ho demani un pare o una mare, tot el sistema educatiu català ha de fer una assignatura més en castellà. I aquesta assignatura més, que també es diu molt, i els tribunals no poden fixar sense criteris pedagògics, és que els tribunals ho han hagut de fer, i així ho explica aquesta sentència del 16 de desembre del 2020, ho han hagut de fer perquè la Generalitat no ho ha fet, perquè la Generalitat es conformava amb el caduc sistema del monolingüisme i de l'escola a Catalunya en català i aquests eslògans que es fan amb molt de contingut polític i gens de contingut pedagògic.
A tot plegat, senyor Carrizosa, sí que és veritat també que les proves de nivell que es fan cada any a tots els alumnes de quart d'ESO diuen que els estudiants acaben l'educació obligatòria amb el mateix coneixement de català que en castellà. En català, de fet, tenen una nota de 76,6 sobre 100 i en castellà d'un 77,2 sobre 100. És més, assoleixen més èxit en castellà que en català, fins i tot. El coneixement de les dues llengües, doncs, com dèiem, s'assoleix amb èxit, no?
Jo crec que no. Jo crec que aquestes dades que ens dona la Generalitat són fetes per l'Departament d'Ensenyament, que està per demostrar que s'aprèn molt bé el castellà, però és que és un fet que si tu ets d'una família catalanoparlant o que no té gaire contacte social amb el castellà, doncs potser aniria bé que per agafar un registre culte, no del cinema, com es diu de vegades, i de, no sé, i d'internet, agafar un registre culte en matèries acadèmiques, aniria bé que es fes un any la geografia, per exemple, la història en castellà, i també en català d'altres anys, i d'altres anys, doncs, un curs de filosofia, o, sap? O sigui, agafar una mica el registre culte pels catalanoparlants, que no hi tenen gaire accés, i també per les famílies castellanoparlants, que potser no tenen a casa seva l'oportunitat de tenir contacte amb un idioma espanyol o culte, diguem, sap? O sigui que a mi em sembla això absolutament innegable, i jo crec que aquesta actitud tan ultramontana per part de la, del govern de la Generalitat és absolutament amb contingut polític, perquè aquí tenim un govern independentista que vol extirpar una mica l'espanyol, que hi ha persones que consideren el darrer president de la Generalitat, el senyor Torra, o l'actual president del Parlament, ells consideren que el castellà a Catalunya és una anomalia que ve per una imposició militar i també per una colonització lingüística del Franco que va portar aquí gent per carregar-se el català. I amb aquesta filosofia es vol extirpar un idioma que és diguem, l'idioma de la majoria dels catalans, a més a més. Som l'únic país occidental que la primera llengua que es parla amb una regió, amb una comunitat autònoma, amb un estat, la primera, som els únics que la gent no pot, l'idioma majoritari de la població no el poden estudiar a l'escola. Això és increïble.
Senyor Carrizosa, sí que és veritat que el que no es pot dir sota cap concepte que el castellà és un idioma forani a la nostra societat, però tampoc es pot dir que el castellà és un idioma perseguit a Catalunya, no?
Miri, de moment a l'ensenyament es donen 2 hores de castellà, que són les de l'aprenentatge, pitjor que de la llengua estrangera, que es fan 3. Perquè aquí diríem, hauríem de fer 4 de castellà, 4 de català, però el que es fa és 2 de castellà i després es fan 2 d'estructures comunes que es fan en català. Per tant, tota la resta del tema de la gramàtica, de la sintaxi, les qüestions comunes a totes dues llengües es fan en català. O sigui que el castellà es fan 2 hores, l'anglès 3 i el català 4. O sigui que, i a més de la resta de matèries que es fan totes amb monolingüe català. I nosaltres, el model de Ciutadans és molt més modern, és aquell que es fa a les escoles de 1.000 euros al mes, que és català, castellà, anglès, un bon aprenentatge del català, del castellà i de l'anglès.
Ahir, a tot plegat, la portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados, proposava fins i tot una reforma del sistema educatiu lingüístic de Catalunya per adaptar-lo a la situació sociolingüística de cada territori. Estarien a favor d'una mesura així des de Ciutadans?
És que nosaltres hauríem estat a favor de que la Generalitat complís allò que li tocava, que era fer això. És que això és el que li mana la llei aquí a Catalunya. I això vol dir que, per exemple, a l'escola de Canet, ells van fer el projecte lingüístic, van fer primer una estadística de les llengües maternes dels seus alumnes, això va ser 2018-2019, i es van fer un 60% catalanoparlants, un 30% més o menys, 60 i poc i 30 poc, 60% llengua catalana materna, 30% llengua castellana, 4% àrab, 3% d'altres llengües. I amb això, allà es podia haver fet una, diguem, ostres, farem una mica més de castellà perquè la majoria d'alumnes són catalanoparlants, i a Santa Coloma de Gramenet, per exemple, fer una altra cosa, fer a la inversa. O sigui, això és un sistema que es podria fer amb bona fe per part de la Generalitat. Ho podríem fer per donar un bon ensenyament als catalanoparlants, als castellanoparlants, i que tothom assolís un nivell bo i acadèmic de l'idioma, de les dues llengües oficials, a més d'una altra estrangera. I això no es fa. I jo crec que aquesta renúncia, això que em diu vostè de la portaveu socialista, nosaltres voldríem que el socialisme aquí a Catalunya no comprés tots els mantres al voltant de la immersió, que estan absolutament tenyits d'interès polític i de visions una mica essencialistes i de nosaltres defensarem el català. Escolti, és que el català no està sent atacat. El català és un idioma estimat per tots els catalans, estimat. I tothom va fer als anys 80 un esforç important per recuperar un català que havia estat perseguit en temps de Franco. Però ara, al 2020, a la dècada dels 20 del segle XXI, a més de que hauríem d'actualitzar el sistema educatiu més modern, com es fa als col·legis, diguem, més punteros, Això ho hauríem de fer, pues, a més, jo crec que ara per ara els catalans estan pensant, bona part de Catalunya, que aquest moviment no és per rehabilitar una llengua per aquí pel franquisme, sinó que és per una mena d'essencialisme polític des de l'independentisme que volen fer bandera d'això perquè ara ja no tenen la república i que hem de buscar l'idioma que està bajo ataque, America is under attack, que va dir, que li van dir amb el president quan les Torres Gemelas, doncs aquí estem bajo ataque del el català perquè es vol fer una assignatura més. O sigui, jo de veritat m'agradaria que des de la Generalitat es fossin menys polític i més... després, menys política amb el català, menys política amb l'ensenyament, i després allò que aniria millor tant pels catalanoparlants com que pels castellanoparlants.
Ara em parlava d'interès polític. De fet, el seu discurs, el discurs de Ciutadans, va cap aquí, no? Que el català està sent usat políticament per forces nacionalistes i o independentistes, però no és cert que per la dreta també s'està jugant amb aquest intent de guanyar vots a través d'una causa com és el català i la immersió lingüística? Ho dic perquè sí que és veritat que al Parlament de Catalunya hi ha certa pugna entre Partit Popular, Ciutadans i Vox.
Miri, jo el que nosaltres vam néixer l'any 2006 ja denunciant aquesta injustícia de que part de la població no pogués estudiar assignatures a l'ensenyament no universitari en la seva pròpia llengua. O sigui, nosaltres ja venim de molt darrere denunciant aquest tema. I ara jo crec que imputar interès polític quan el que han fet al darrer ple és denunciar la persecució a una família amb un nen de 5 anys que han demanat que es complís el seu dret al seu col·legi i el que ha motivat és peticions d'apedregament a casa seva, peticions d'apartheid, manifestacions del conseller allà al costat del col·legi de la família, manifestacions de diputats just a la sortida a l'hora de la sortida un divendres de les famílies del col·legi per pressionar. Això és voler silenciar aquells valents que demanin un compliment d'un dret que tenen i que ha hagut de ser reconegut pels tribunals perquè la Generalitat no volia reconèixer-lo. I això és una maniobra absolutament per callar a part de la societat catalana que demana una cosa justa. I com que tenen d'ostatges els fills de les persones que ho demanin, clar, quan es veu la que se ha liado amb el nen de Canet, doncs la gent, vostè pensa que això afavoreix que la gent demani el seu dret? Segur que no. I, per tant, aquest és l'objectiu d'aquestes manifestacions, d'aquests insults, d'aquest assetjament per les xarxes socials que pateix la família de Canet o que ha patit. I nosaltres hem de sortir a defensar-ho, no perquè tinguem, no sé, això de les dretes que es diu i tal. Nosaltres som un partit liberal, moderat, però que té molt clars quines són els drets dels ciutadans i també quan estan amenaçats per una ideologia que molt sovint es manifesta com una ideologia ultranacionalista o que pensa que el castellà és una anomalia a extirpar dels cors dels catalans perquè és producte d'una imposició del Franco.
Convindrà amb mi, senyor Carrizosa, que és veritat que s'ha de condemnar qualsevol acte que impulsi cap a la violència, com a pedregar, evidentment, la casa on viu aquest nen. Recordem que això surt de dos, tres piulades d'un tuit d'un deixalabrat, segurament, que a més va rectificar i va demanar perdó després. Però també s'han de comentar, suposo, pintades amb lemes i símbols feixistes a l'escola, no?
Això és absolutament condemnable i és mesclar la velocidad con el tocino, que diuen, sap? O sigui, clar que hi ha gent que han fet pintades, però jo li dic, una d'aquestes piulades era d'un senyor, el senyor Albert Donaire, mosso o exmosso, que anava a les llistes de Junts per Catalunya.
que demanava l'apartheid i l'aïllament del nen i no sé què.
Li preguntava era un perquè, senyor... en aquest sentit, senyor Carrizosa, no sé si des de la política s'està ajudant poc a que es despolaritzi aquesta sensació, no?, de la ciutadania.
Miri, a mi m'agradaria que no es polaritzés, però no som nosaltres qui està fent d'això una causa essencialista. Només demanem que el castellà no s'exclogui de l'ensenyament com a llengua vehicular. És que només demanem això i que es compleixin unes sentències. Qui fa d'això una causa i polaritza és el senyor Aragonès, que va fer una cumbre allà, que va dir nosaltres no complirem, el senyor González Cambray, que diu que...
O ells poden dir missa, però s'està complint, senyor Carrizosa, l'escola està complint aquest 25% ja.
Clar que està complint, perquè malgrat això que diu el senyor González Cambray, de que nosaltres hem fet tot el que es podia fer i tal, no és veritat, perquè ell no va recórrer la interlocutòria de mesures cautelars. No la va recórrer. I el que fan és demanar als funcionaris que es mullin, que no compleixin, però allò que ha de fer el departament tampoc no es vol arriscar, vol que s'arrisquin els funcionaris. I clar que han de complir, però no a Canet, o no a Mataró, o no a Balaguer, a tot el sistema educatiu, que això s'estan negant. I nosaltres el que diem és que facin allò
que és lògic, que no posa en perill el català per res, que és només donar a la gent, als catalans, l'oportunitat d'adquirir un registre acadèmic més culte en la llengua castellana, que també és la majoritària de Catalunya.
Li preguntava això de la polarització perquè no sé si calen postures. És evident que pot tenir qualsevol partit polític la que vulgui, dintre uns marcs legals, evidentment. Però calen discursos, per exemple, com el que vostè mateix va fer l'altre dia comparant tota la situació lingüística amb Ermua?
Miri, la comparació amb Ermua, jo vaig dir, salvando les distàncies. Què vol dir, salvando les distàncies? Salvando les distàncies vol dir que evidentment no és el mateix, aquí no s'està matant a ningú com en el temps d'ETA, però això d'Ermua, la injustícia de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco va mobilitzar i va suposar un punt d'inflexió. Un punt d'inflexió. La gent davant de la injustícia va perdre el por i va perdre la por i va començar a expressar-se contra un silenci que hi havia i una por que imperava. I aquí a Catalunya la por es pretén inocular als pares i als fills que volen que es compleixin els seus drets. I la indignació contra aquestes manifestacions al davant, a la porta del col·legi d'un nen de 5 anys i les crides a pedregar-lo i les crides a fer apartheid i tot això, han mobilitzat i han indignat perquè s'ha vist la cara lletja d'aquest nacionalisme que és capaç de trepitjar els drets de nens petits. I jo crec que en aquest sentit sí que és un punt d'inflexió com va passar allà al País Basc fa molts anys. I també aquesta comparació a mi... Perdonin, però clar, quan jo veig que ara es fiquen les mans al cap per aquesta comparació, aquells que van a manifestar-se amb els presos bascos, amb els assassins i es fan fotos amb l'Otegi
però
i amb el
Chapote... Però
tot plegat,
senyor Carrizosa, no és una mica juntar naps i cols?
Jo crec que el que és juntar naps i cols és ser catalanista o ser amic de l'Otegi, del Chapote, del Carles Sastre, de l'assassí de Voltó, amb els quals els fan fotos el Junqueras, la Carme Forcadell, el Rull, el Turull, el Quim Torra, i aquestes fotos amb terroristes i exterroristes, què vol que li digui? A mi sí que em sembla que és mesclar naps i cols, no?, amb la política. O sigui, estar al costat de gent violenta que ha segrestat i ha assassinat i fer-se fotos amb ells i posar-se les mans al cap perquè un polític demòcrata parla de punts d'inflexió com a ERMUA, jo crec que és una mica hipòcrita, si més no.
L'altre dia el líder del Partit Popular, Pablo Casado, i li dic perquè igual que li deia que s'ha polaritzat tot plegat i no sé fins a quin punt, i està ajudant també la política des del Parlament de Catalunya, també va passar la sessió de control del govern des del Congrés dels Diputats, deia que Pablo Casado en aquesta sessió va posar sobre la taula aplicar el 155. I estarien d'acord des de Ciutadans?
Miri, jo crec que el 155 és un article igual que el que té la Constitució alemanya per evitar que una, en el cas d'Alemanya, dels Landers i aquí de les comunitats autònomes, no compleixi amb les seves obligacions com ho ha de fer. I si aquí a Catalunya no es compleixen les obligacions, tenim unes sentències del nostre propi Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que diu que la Generalitat no està fent allò que ha de fer, diu què s'ha de fer, i la Generalitat diu ni tan sols amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia farem allò que s'ha de fer, doncs, escolti'm, jo tampoc no em ficaria les mans al cap de que algú parli de que, ostres, pues, diguem, aquí no hi ha cap poder públic que estigui per sobre de la llei ni de les sentències dels tribunals, i si no es pot complir d'una altra forma, doncs clar que s'hauria de complir amb un 155 si fos necessari. Però és que, clar, és que això és molt... És extraordinari que tu vegis que tens un govern autonòmic que diu que no vol complir per qüestions ideològiques amb la llei que tenim. Que tenim aquí a Catalunya, perquè la llei que tenim aquí a Catalunya és de conjunció lingüística, no és de monolingüisme. El que passa és que la conjunció lingüística no l'aplica la Generalitat, però són les nostres lleis perquè és del bloc constitucional. O sigui, el bloc constitucional obliga a tenir un ensenyament equilibrat, així ho han interpretat els tribunals, a l'ensenyament en català, a Catalunya. Si no ho volen fer, escolti'm, s'haurà de complir, no? I això és un mitjà polític, el 155. Haurem de judicialitzar, com diuen la política, ficant unes accions penals per desobeir també el conseller d'Educació? Haurem d'anar als tribunals perquè aquest senyor es pensi que està ell per sobre de les lleis i dels tribunals, i allò que hem de complir els ciutadans, que són les lleis i els tribunals i les resolucions dels tribunals, resulta que aquí tenim a Catalunya polítics que diuen que ells no, perquè estan defensant no sé quines essències pàtries. Home, no sé, doncs, també es pot pensar en anar per la via política, que és la via constitucional del 155, clar que sí.
President del grup parlamentari de Ciutadans al Parlament de Catalunya, senyor Carlos Carrizosa, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i posar la seva mirada, sobretot plegat sobre el que està passant amb la immersió lingüística. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.